La Caravana, un programa sobre rodes.
Molt bona tarda, és dimecres 21 de juny, dia entre setmana, són les 3 i arranca La Caravana, el programa de la Ràdio en Català que avui vol posar de relleu unes paraules que ha dit la presidenta del Partit Popular extremeny.
Yo no puedo dejar entrar en gobierno aquellos que niegan la violencia machista, a quienes usan el trazo gordo, a quienes están deshumanizando a los inmigrantes y a quienes despliegan una lona y tiran a una papelera la bandera LGTBI.
Mireu, segurament m'allunyen personalment moltes coses de Maria Guardiola, però els demòcrates sempre ens hi trobarem en llocs comuns com la tolerància, el respecte i l'assenyalament, sempre l'assenyalament a l'extrema dreta. Encetem programa i ho fem com sempre amb Núria Ros a la sotsdirecció, Andreu González i Nina Agustí al guió i a la producció, Mercè Mondelo, Maria José Mendoza i Vanessa Carrasquilla a les xarxes socials i ell, qui cada dia ens posa la clau al contacte per fer que arrenqui tot plegat, José Matosas. Amon, José.
La Caravana, amb Joan Trias.
I ara sí, un cop engegada, coneguem què hi passarà avui a la nostra particular caravana amb aquesta tribu que fa ràdio. Núria Ros, molt bona tarda.
Molt bona tarda.
Què ens explicaràs avui a la caravana de la caravana?
Doncs avui parlarem-hi molt sobre protecció solar. Sou d'aquells i aquelles que penseu que quan el dia està ennuvolat no fa falta posar-se'n? I què me'n dieu de la seva resistència? Continua intacta quan entrem a l'aigua? Doncs si voleu saber totes les respostes, quedeu-vos, perquè en uns minuts parlem d'això, però també atenció de Calimotxo i moltes coses més a la caravana de la caravana.
Nina Agustí, molt bona tarda.
Molt bona tarda, Joan.
Quina serà avui la pregunta del dia?
Avui, a la pregunta del dia, aprofitarem els darrers dies de classe per esbrinar si la gent del carrer creu que el material escolar és car o no. Parlarem també del xec de 100 euros per comprar aquests estris i sabrem què opinen de tot plegat des de les associacions federades de famílies d'alumnes de Catalunya.
Andreu González, molt bona tarda.
Molt bona tarda, Joan.
Aquest dimecres tornem a obrir el capó de la ciència per parlar exactament de què.
Ara que s'acosta la revetlla de Sant Joan, volem parlar de petards, però sobretot de com el soroll de la pirotècnia afecta els animals i què podem fer per paliar-ho. En parlarem de tot plegat amb el veterinari atòlic clínic Ricard Adam.
I avui, a partir de les 4, qui seurà al sofà llit de la caravana per una agradable conversa, Núria?
Avui a la caravana parlarem amb l'actriu Mònica López, que tot just ha acabat de protagonitzar Les Amistats Perilloses al Teatre Lliure, però que, atenció, també ha estrenat fa molts pocs dies la segona temporada del thriller d'èxit Rapa, juntament amb Javier Cámara, que torna a repetir com a coprotagonista d'una nova trama policial a Galícia. Amb Mònica López parlarem de la sèrie, però també del món del teatre i la interpretació.
I a 4:45 de la tarda torna David Balaguer amb les seves qüestions quotidianes.
Una setmana més, David Balaguer ens sorprendrà amb les seves coses quotidianes. Avui, sobre una d'aquelles figures que sempre ens ha fet por a tots, els temuts sogres.
I cada dimecres a les 5, a la caravana parem motors per parlar de futbol amb els tribuneros. Avui per parlar de què, Andreu?
Doncs de la Lliga del Barça de bàsquet, del mercat també de fitxatges o també del camí cap al Mundial Femení. Aquests seran alguns dels temes principals que abordarem amb l'exfutbolista i entrenador Quico Parcerisas, el periodista esportiu David Balaguer i també la periodista esportiva Gemma Mallorca. A més, també parlarem avui de la figura dels psicòlegs esportius amb Francesc Porta, que ell és psicòleg de la salut i l'esport.
Tot això i més a la caravana, un programa sobre rodes. Quatre minuts que passen de les 3 de la tarda. Andreu, aquí has estalquejat avui?
Doncs primer de tot dir-vos que avui no puc estalquejar la Mònica López perquè no té xarxes socials.
Patabam.
Podríem dir que és de les poques actrius reconegudes de casa nostra que no té ni un perfil en aquestes xarxes socials. Per tant, és bastant fort dir això. Tot i això, no descarto que no tingui un compte alternatiu sense el seu nom i que sigui molt difícil de trobar. I si ens ho parem a pensar, gairebé he estalquejat a tothom de qui participa en aquest programa, però avui li ha tocat rebre el nostre tertulià dels dimecres dels tribuneros, en Quico Parcerisas.
Ai.
Que no sé si ens està escoltant o no, però que no
segur.
Pateixi, que
és
no
un,
pateixi.
És un fidel oient d'aquest programa.
Ho sé, però que no pateixi perquè seré molt i molt lleu, a més perquè no, tampoc té masses fotos, diguéssim. Primer de tot, es nota que estem en constant actualització de l'Instagram perquè ja hi té la seva nova foto de perfil amb una pose molt professional al camp de Montilivi, diferent a l'última que té el seu perfil, que és amb la samarreta, i per tant, això ja és un punt positiu, que el tema de repetir fotos ja diguéssim. dic aquí, que no m'agrada.
M'encanta la sintonia que ha posat en José, eh?
Sí,
li està escau, bé. Li escau.
Sí, bastant. Bastant. Ara bé, hi ha una cosa que mai entendré de veritat i són les fotografies de l'equip al vestuari sense samarreta.
Home.
Ep.
Celebrant la victòria.
Compte aquí.
A veure, no la podeu fer al camp, fora del camp, o en un altre lloc que no sigui al vestuari? Perquè, mira, hi ha de vegades que fa terror veure segons quin vestuari.
Ui.
Per què?
A la seva defensa...
Perquè estan bruts.
Diré d'aquest tertulià, que és prou maco, eh? Les vegades que...
Sí.
Vaja.
No, et diré que es nota que no has entrenat mai un equip de futbol.
Ara.
Com jo, eh? Perquè, clar, quan guanyes en un partit important, o realment no important, quan guanyes un partit...
S'ha de celebrar.
L'adrenalina és tan forta que el primer que fan aquests nanos és anar al vestuari i tirar-ho tot pel terra i fer-se la foto reglamentària. El camp ja no seria el mateix, t'he de dir.
No? Ara.
La foto ja no és el mateix. No. Perquè la gent et veu... Clar, i ara t'ho dic com si hagués estat en alguna d'aquestes celebracions. No és el cas,
no?
Però imagino.
Val.
Bé, sí. Si no havia quedat clar, jo no soc gens partidari d'aquestes fotos.
Val, Andreu.
Però entenc que la gent se la vulgui fer al vestuari,
clar,
perquè ja és com una tradició, no?
Sí.
D'acord. D'altra banda, amb tota l'estima cap al nostre tertulià, un consell. Si us plau, Quico, no arrufis tant les celles que sempre et fan un robat en un camp de futbol i surts així, com si estiguessis de mal humor. I és molt simpàtic el nostre tertulià.
Està concentrat.
Però és que sempre rufe el
cel. Avui sortim en la seva defensa aferrissadament, eh?
Aferrissadament.
Sí, clar. És que el bon català és així.
No sé com vols dir-ho, però es diu aferrissadament.
D'acord, bé.
Alguna
com està dient?
O no?
No, com està dient, com que és tan simpàtic...
Ara.
I a veure, ja que ve a les tertúlies esportives...
Home, clar.
L'hem de provar. L'hem
molt
de provar.
Bé, Andreu.
Amb nota, eh? Amb nota, he de dir.
Amb nota?
Sí,
quina?
Sí, sí.
Matrícula no, eh?
No, matrícula no. Es quedi... Oi. Es queda justet, el nou.
En parlarem d'això després.
Sí que ha afectat el vestuari.
Va, explica'ns el teu toc, Andreu.
Doncs mira, l'altre dia us vaig explicar que jo veure d'ampolles o cantimplores metàl·liques no m'agrada. I perdoneu que em titlleu de tiquismiquis, perquè sóc així, és veritat, però és que tampoc puc veure en tasses. A veure, el de les tasses són per veure el cafè
no
o la llet...
No pots veure aleshores.
Un moment.
Et refereixes a aigua en una tassa.
Exactament. Les tasses són per veure el cafè amb llet o la llet amb Colacau, no per veure-hi aigua.
Sense dir marques.
Jo el que necessito són vasos normals i corrents, d'aquells que tots tenim a la cuina de nocilla Nutella, sense dir la marca.
Sí, no, Déu-n'hi-do, bullet.
I no entrarem en aquest jardí avui, ja hi entrarem un altre dia. Per tant, si us plau, jo necessito... Gots, normals i corrents.
Ara que parlaves d'un tertulià d'aquest programa, recordo que un seccionista d'aquest programa, aquest dilluns, també defensava aferrissadament veure gin tònic amb tassa.
No.
Com?
És que no.
Això ja em sembla...
No.
Diu que així conserva molt més el fred.
Va. Home, potser sí. Potser el fred
això
el conserva, però el gust ja no t'entra igual.
Clar,
un gin tònic amb copa.
Exacte.
O amb un got ample.
Sí.
Això no em miro ningú, però digueu-li a Leo Espluga. Odies la gent que...
Doncs mira, que em fa servir una mica de xatxo de casa, del pis més aviat.
Xatxo,
sí. Sí.
Alerta.
És a dir, perquè tingui...
De Kelly, eh?
Exacte, és a dir, perquè tingui un bon horari no significa que jo he de tancar totes, absolutament totes les finestres del pis. Mira que les persianes estiguin baixades i tota la pesca. Va, home, va, n'estic una mica enfadat amb aquest tema.
Tranquil, eh?
És com que els altres marxen sense preocupacions i jo ja sabeu que amb el toc que tinc amb la revisió de les coses, doncs em poso bastant nerviós.
És normal.
Llavors, clar, la galeria se'm queda plena de fotos perquè he de fer fotos absolutament tot.
Aquesta setmana et toca bany o no?
No, aquesta setmana no.
Veus?
Que bé. La brossa.
Veus que bé.
Que també tenim problemes allà.
Ai.
Sí.
Què et fa feliç, va?
Doncs mira, que ahir vaig fer gelat de torró.
Oh, que bo.
I tot i que encara no l'hagi pogut provar, perquè quan vaig arribar a casa encara estava una mica líquid, fa tota la pinta que és un veritable èxit. Demà us ho explicaré.
Ens ho explicaràs, perquè
sí,
no em portaràs.
No, què vols, que se desfaci pel camí?
No, compres una nevareta d'aquelles petites.
Sí,
ai, mira, això estaria molt bé, eh?
Si me la porteu, jo us ho porto.
No, perquè llavors com hem de fer això?
Clar.
Bé, quin lio.
En fi,
seria massa
propòsit
complicat.
Vell.
Doncs era portar-vos el top 3 de les cançons en català que jo crec que estaran a totes les festes majors del nostre territori d'una manera o d'una altra i que no pararem de ballar. I la primera és La platja dels Tiets o Tiets, ja no sé com dir-ho, i Stay Home. Deixem enrere el Coti per Coti i l'Olivia.
Oh, que bona anem... és l'Olivia, també.
Sí, també. Estava a punt de posar-la, eh? Però, com que aquesta és més nova i ja cansa una miqueta el tema Coti per Coti i Olivia, anem amb una cançó més fresqueta per aquest estiu calorós que se'ns presenta. Perquè només puc pensar en tu i tu. Crec que m'he enamorat,
Si això s'acaba, tindré el cor trencat.
Molt xula, a mi m'agrada molt.
Sí, a mi també. Jo els vaig escoltar en directe amb aquesta cançó,
sí?
El dissabte al Cabró Rock, i de veritat que ho fan molt bé. I crea ambient d'estiu, de festa major.
Sí, sí.
Val. Segona, va.
La segona és Xalala, de Figaflowers, amb el Lluís Gavaldà.
El dels Pets?
El dels Pets.
Sí. Compte.
Sí, no és de les més preferides, però això de tenir una tornada tan taralarejable, avui ho he dit bé...
Tu compliques, eh?
Sí, m'he complicat, una però... Mica. És que ahir, com que la vaig liar dient això,
mica,
avui volia dir-ho bé. I és aquest, Xalala, de Figaflowers, amb Lluís Gavaldà. Pensant en un món millor i amb el caliu de la germana que t'arreixa com la llum del sol. Xalala, la, la, ens ensorrem, però ens aixequen i ens enreden. Xalala, la, 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 com ens agrada xalar. Xalala, la, 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 ens som pacients, ens animen i ens condemnen. Xalala, la, 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 com ens agrada xalar. Tu xales, jo xalo i xalem tot el dia. Si tu xales, m'engresco i canto.
Què tal ell?
Tot el dia, eh? Tot el dia.
Tot el dia, sí, sí.
Sí, sí, sí.
Molt bé.
És amb aquest... M'agrada, perquè és un ritme caribenyo, bastant caribenyo. I parlant de
caribenyo,
de ritme,
eh?
Caribenyo... Sí.
No caribeny, caribenyo.
No, caribenyo, m'agrada.
Sí, sí,
fa,
sí.
Fa estiu, també.
Sí.
També porto Gelat, de Miqui Núñez, que és molt estiuenca, i jo crec que ja l'ha fet per això, escoltem-la. La teva mirada, el cor bategava, les ganes...
també, eh?
Sí, m'agrada bastant. A més, la lletra és bastant maca, també. Expliqueu,
sí, sí,
una vivència,
sí, sí,
personal de Miqui Núñez. I res més, ja està. Avui em dono vacances del meu propòsit nou.
Tu mateix, tu.
Sí, bàsicament perquè avui us he portat propòsit vell i nou, perquè ahir també ho vaig fer. Llavors, avui em deixeu descansar. És el meu propòsit nou d'avui.
Mira l'ell. Carai.
Feta la llei, feta la trampa.
No, no, jo al·lucino. També m'agafo festa de la cara bé avui.
La cara B de l'actualitat, a la caravana.
No hi ha propòsit nou, no hi ha gràcies, Andreu. 13 minuts que passen de les 3 de la tarda. Núria Ros, què ens expliques avui a la cara B?
Va, doncs avui avís per navegants, perquè comencem forts, perquè brindarem amb una miqueta de calimotxo, va.
Ep. Passa'm el calimotxo.
Això és cançó d'altes hores de la nit, després d'una boda.
Jo li anava a dir, no? A l'Andreu, sí, si aquesta no seria una mica la cançó de l'estiu, també.
També ho és.
També,
sí,
també.
Sí, sí, sí.
És molt ballable i d'aquella paraula.
Tu?
Sí, verbenes, festes majors...
Sí, 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 sí.
Escolteu-me, què us sembla? Us agrada o no a vosaltres el calimotxo?
Sí.
Calimotxo, eh?
Ui, el Joan no posa massa bona cara.
No passa res,
és que m'agrada molt,
no,
el vi. Tinto de verano, jo soc més de Tinto de verano.
D'acord.
A mi, com que no m'agrada el vi, doncs ja el teniu.
Ostres, quin èxit, tu.
Sí. I tu, Andreu?
A mi sí que m'agrada, Núria Ros.
Ell s'apunta tot.
No em sorprèn.
A veure.
Per tant, tu, almenys, Andreu, em veus sovint, no?
Sí.
Sovint, eh? És la paraula.
A veure, sovint, no.
De tant en tant.
De tant en tant.
Per carnaval.
Sí. Amb responsabilitat, sempre.
Bé, entenc que absolutament tothom sap del que parlem quan parlem de calimotxo, però per si algun cas recordem que el calimotxo, és a dir, cali pels amics, li direm cali.
El cali?
Més passable.
No havia sentit mai, això.
Si tu busques calimotxo a internet, també ho defineixen com a cali, eh?
Cali,
poca broma, sí.
Val.
Doncs recordem, és aquella beguda alcohòlica molt popular, sobretot entre el jovent, que neix d'una barreja feta entre vi negre i Coca-Cola a parts bastant iguals.
Mm-hmm.
Sí? Ho he dit bé, això?
Sí.
Jo no
n'he
begut gaire mai, eh? Per tant, ara que ja sabem del que parlem, anem al tema, no? Per què avui us estic parlant de calimotxo? Doncs perquè sí, senyores i senyors, els humans som increïbles. No deixem de sorprendre. I atenció, perquè ara un poble de Tenerife ha decidit dedicar un carrer sencer a aquesta beguda alcohòlica.
Com?
Que fort. Sí.
M'ho estàs dient de veritat.
És a dir... Parlant clar, a Tenerife hi ha un poble Sí. Hi ha un poble que té un carrer que té com a nom Calimocho. Perdona, em sembla sublim.
Carrer sí. Calimocho, eh?
Carrer Calimocho.
Originals són.
Sí.
L'Andreu
sí,
González
sí.
Podria viure a ella.
Sí.
A tapam. En aquest cas, el poble que ha dedicat al carrer aquesta beguda alcohòlica, és a dir, el gran protagonista de la notícia, és Tacoronte. Vale? Uh-huh. És un municipi de la illa de Tenerife, que molta atenció perquè des de Barcelona hi podem arribar amb només 3 hores i mitja de vol.
Fixa't.
Per tant, alerta,
això.
Que no descarto anar-hi només per veure el carrer. A mi sóc molt friqui d'aquestes coses.
Veus?
M'encanten. Per tant, amics i amigues, estem davant de la primera localitat espanyola en dedicar un carrer al Calimocho, uh-huh. perquè no n'hi ha cap d'altre, eh? Vull dir, som pioners clar. En aquesta idea. I clar, entenc que com a persones curioses que sou, igual que els nostres oients, us uh-huh. preguntareu, i com s'ha ideat tot plegat? És a dir, com
exacte.
Neix la idea?
Exacte.
Perquè
sí,
aquest
sí,
carrer com... no es diu així des de sempre, eh?
És ara, eh?
És ara,
val.
Sí. Doncs tot plegat és més senzill del que us arribeu a imaginar, i és que la història és molt curiosa i bona, eh? Dóna la casualitat que en aquest carrer, es troba enmig d'una fàbrica de Coca-Cola i d'un celler comarcal, que ja dius, quina coincidència.
Amiga. Si ja eren originals abans, imagina't ara.
Compte. Clar.
Una coincidència que va cridar l'atenció d'un veí del poble mm-hmm. i que ràpidament va anar compartint amb altres persones de la localitat. És a dir, és com si l'Andreu González viu en aquell carrer i diu, ostres, mira que curiós, i ho va escampant per al veïnat del
veus?
Poble. D'aquesta manera, i sense voler-ho, la idea, és a dir, aquesta casualitat, es va anar popularitzant entre els veïns, cosa que els va portar a anomenar el carrer com el carrer del Calimocho, però entre ells.
Mm.
És a dir, és com si nosaltres ara diem que aquest carrer, en comptes de dir-se carrer de Puiggarí, es diu carrer de la Caravana.
El carrer dels ocells, també.
Sí.
En comptes
sí.
de Batlloc, es podria dir tranquil·lament el carrer dels ocells.
Sí, no? I ho anem comentant entre nosaltres, sí. i potser ho extenem una miqueta per la redacció d'aquesta ràdio mm-hmm. i tal. I clar, quan semblava que tot havia quedat com una broma entre els veïns d'aquesta localitat, gir dramàtic dels fets. Bé, realment dramàtic no, eh? És
no,
molt, és molt divertit.
Gir divertit dels fets.
Clar, exacte, gir divertit dels fets perquè l'Ajuntament va anunciar que canviaria el nom del carrer. Ai. Sisplau. Vull que aquest Ajuntament representi Barcelona.
Home,
és a dir, quins cracs.
No estaria
quins
malament, cracs. Eh?
Clar, un anunci que s'ha fet realitat en molt poc temps, perquè a hores d'ara el consistori ja ha col·locat aquesta nova placa que fa oficial el nom i, per tant, els veïns de la zona ja poden dir que viuen a prop del carrer del Calimocho.
Tu diràs? No.
Escolta, és molt guai. On vius? Al carrer del Calimocho.
A mi m'encantaria dir-ho.
M'encanta. Si vosaltres poguéssiu posar nom a un carrer de Barcelona,
ai.
Quin escolliríeu?
Compte.
Ui...
Ostres.
Mira, jo si anem per begudes et triaré la meva preferida per l'estiu, que és el Negroni, és una beguda italiana.
Sí, carrer del Negroni.
Carrer del Negroni, sí.
Bé, no m'agrada gaire.
No, a mi tampoc,
res. A mi tampoc.
Però he pensat
va, alguna idea?
Alguna altra? Mira, podríem posar nom de gelat o coses així que fa estiu i sempre venen de gust.
I a l'hivern?
A l'hivern canviar-lo, eh? I buscar...
Anar canviant el nom dels
sí,
carrers...
Anar posant
sí.
noms de menjar.
Sí. Bé, res, eh? Aquesta notícia estaria només em queda per dir visca Tenerife i visca el Calimocho.
Ara que m'has fet caure... Sí que canviaria el nom d'un carrer a Barcelona.
Ui, quin? Sí?
Carrer... No, seria una plaça... I seria una plaça gran, eh?
Crec que ja sé el que anirà.
Seria la plaça que us bombina tots.
Ho sabia.
Ui,
ho sabia.
Seria això.
Bé, encara més cosetes, eh? Jo segueixo.
Sí, sí, tira.
Encara amb el Calimocho en mà, us convido a posar-vos...
Com?
No sé, intento fer una mica atractiu.
Ho ha fet molt bé, ho ha fet
sí,
molt bé.
Ha estat
el
molt
Calimocho.
Escolta, que
no,
portem...
però que la gent s'ho prengui amb sentit figurat, també. No,
home,
ara, per aquí anava...
d'aigua tenim.
Al principi de la secció... A veure, els oients habituals d'aquest programa ja em poden conèixer una miqueta.
Sí, home, sí.
I saben que intento fer relacions, perquè
ara.
No sigui tan avorrit.
Correcte.
No, ha estat molt ben trobat, Núria.
Sí,
al principi hem dit, brindarem amb una mica de Calimocho, que és fictici,
clar.
Perquè aquí només hi ha aigua en aquest estudi.
Correcte.
Per tant, ara, encara amb el Calimocho fictici en mà, us convido a posar-vos les xancles i agafar la tovallola, perquè anem a la platja.
Vamos a la playa, a mi me gusta bailar, el ritmo de
ai, la platja.
Ai, clar, és que 21 de juny estem ja, eh? Es comença
sí,
a notar
sí.
la caloreta i, per tant, molts i moltes hauran inaugurat potser la temporada de platja, barra mm-hmm. piscina, eh?
Sí.
És el vostre cas? Heu anat a la platja ja
sí,
o no?
Sí, he anat dues vegades ja.
Sí?
Sí.
En Joan diu sí.
Sí, jo també.
Sí. Que et va picar una medusa.
Em va picar una medusa i em van anar molt bé els consells del lifestyle de la Núria Ros.
I és mala sort inaugurar la temporada i que et piqui una medusa,
i és que
a
més va ser a l'entrar, vull dir, encara pitjor.
Tu, Andreu, no.
No, jo no, i tu, Núria Ros.
Ni piscina. Jo a la piscina. Que cap de setmana anirem a la platja, eh?
Sí,
una altra pregunteta abans d'anar al tema. Sou més de platja o de piscina? O de riu, eh?
De piscina.
Piscina, jo també sí. Piscina.
Ui, Joan, si t'ho pensa tant.
Riu, ho sabia, per això sí. Ho he dit.
Sí. Sí, sí, és que jo estava pensant en riu, també, eh?
A quin riu vas tu?
M'agrada molt allò
no dieu,
de fer
no
remuntades. No, jo vaig, més que a riu, sí? Vaig a una cosa que es forma als rius, que es diuen gorgs.
Gorg. Sí, exacte. Una cosa que...
Gorg, sí. En Joan i l'Andreu, que són de gorgs, la Nina i jo, que som de piscines, i en sí. José, que m'ha dit que és més de iate. Aquí cadascú...
I ara quan pugues. Acabi el programa, marxa José Matosas amb Bat Guial, sí. Que l'està esperant.
Ah, sí, a protagonitzar el proper. Bé, sigueu del que sigueu, el que està clar és que tant per anar a la platja, com per anar a la piscina, com per anar amb iate, com per anar al riu, mm-hmm. El que sempre necessiteu és portar una cosa amb vosaltres, a banda de la tovallola i les xancles. Què és, Andreu González?
La crema solar.
Home,
un clàssic. Clar. És per això que ara mateix, sabeu què farem? Desmuntarem alguns mites sobre aquest producte per tal d'aconseguir que en feu un bon ús.
Em sembla perfecte.
Perquè després no
hi ha cremades.
Correcte.
No hi ha cremades i, clar, després hi ha problemes. No.
Em sembla espera. Perfectíssim, perquè jo sóc d'aquelles persones que em fa extremadament, perdoneu, fàstic, la crema solar.
Sí? Sí?
Però a nivells...
Però per què?
Molt bèsties. La
sensació
textura.
De brom.
Sí.
Però tu saps que ara en fan...
La textura,
de coses,
allò que olora, etcètera. Exacte, uso unes que sembla aigua.
Exacte.
Sí. Bé, realment jo no sé si t'ajudaré que deixis de tenir fàstic, però
sí, home, sí, segur.
Desmuntarem alguns mites, no?
Som-hi.
I el primer és un clàssic, aquest que diu la crema solar és resistent a l'aigua i a la suor. Ho aguanta tot. Hemos sido engañados.
Sí.
És veritat, perquè en aquest cas...
No l'aguanta l'aigua, jo penso que sí.
Realment, mira, t'explico. En aquest cas, segons els experts, a dia d'avui no existeix cap mena de protector solar resistent a l'aigua.
Mm-hmm.
És a dir, perquè si realment resistís a l'aigua, no t'ho podries treure mai, no? Vull dir, és
clar,
que té lògica.
També és veritat.
El que sí que existeix, però, són protectors waterproof o water resistent, que són aquells... Carai, el meu anglès aquí. Que són aquells que aguanten uns 60 minutets aproximadament des que te'ls poses per primera vegada, d'acord? Això, però, és evident, no significa que aguantin tot el dia.
Clar.
És per tot plegat que els experts recomanen posar-se crema solar després de cada bany. Atenció, després de cada bany. I en el cas que no us banyeu, cada 60-80 minutets. D'acord? Per tant, insistim, no n'hi ha prou en posar-se protector només abans d'anar a la platja o a la piscina. Sinó és que perd tota l'eficàcia.
Clar.
Per tant, ha de ser una cosa,
un
exercici regular.
Sí,
i això la gent no ho fa, eh?
No.
Mira, ara diré, jo no ho faig. I començaré
tampoc,
a fer.
No, sí, val, posar-se un cop i ja està.
No, clar que no. Ha de ser, si et banyes, doncs quan surtis de la piscina, en aquest cas, per exemple, torna't a posar crema.
Clar.
Sí?
Anem al segon mite.
Va, sí. Un que diu, no necessito protecció solar si el dia està ennuvolat o fa fred. Mentida.
Correcte.
Perquè en aquest cas, si el dia està ennuvolat o fa fred, has d'aplicar-te protecció solar de la mateixa manera que ho faries si fes sol o molta calor.
Mm-hmm.
De fet, en aquest cas, heu de saber que els núvols filtren la radiació infraroja i, per tant, sí que baixa la sensació de calor. Això, però, no significa que no penetrin el nostre cos. Perquè, clar, tot i que faci núvol, els experts asseguren que fins, atenció, el 80% de la radiació... quin lío, que és la responsable del càncer de pell, perquè ens entenguem, segueix arribant perfectament a la superfície terrestre.
Mm-hmm.
Per tant, protecció solar, tant si fa sol com si
fa núvol.
És que m'ha costat això de... Ho he volgut dir...
Andreu González està morint ara mateix.
Sí, és un gran company, s'està enrient de mi
ets
tota
viu,
la cara.
Andreu?
Tot bé?
Sí, sí.
Com ho hem dit això, llavors?
No pot.
Ultravioleta.
No,
ultravioleta, sí, sí.
Sí?
Sí?
Sí.
La radiació.
Exacte. Perquè, sí?
Que sempre ho veiem, això.
Sí.
Val, per tant, queda clar, eh? Si fa núvol, crema. Sisplau, que si no ens cremem.
Exacte. La pitjor cremada me l'he endut un dia...
Que feia núvol.
Sí.
És que, clar, perquè vas aguantant, perquè no tens aquella sensació que t'estàs ofegant de calor
correcte.
I després arribes cremat.
Correcte.
Error. Tercer mite, aquell que diu, tinc un to de pell més fosc, no necessito utilitzar protecció solar. Error. Prou ja. Saps? Hi ha persones que tu les veus i dius, tu ets més blanc que un got de llet.
Sí.
A mi, és el meu cas. Però hi ha gent que té tendència a quedar-se morena més ràpid.
Sí.
Doncs necessita protecció solar igualment, eh?
Sobretot els primers dies.
Sí. En aquest cas, segons els experts, la pell fosca és igual de sensible al sol que una pell més clareta. Simplement és més difícil, per exemple, que si et cremes es vegi tant.
Clar.
Tot i això, no significa, atenció, que les persones amb un to de pell fosc no es cremin. Per tant, és molt important que, independentment del color de les vostres pells, us apliqueu sempre protecció solar.
Sí, senyora.
Sí?
Ha quedat claríssim.
Sí. Ha quedat clar. No hi ha lloc al dubte.
Check.
Sí, jo vaig, sí, vaig deixar.
Jo crec que aquest any, si algú es crema, és perquè vol.
Exacte, exacte. Quart mite, ja per anar acabant. Aquell que diu, si em poso crema solar, no em quedaré moreno barra morena. Falso! Mentida, home. Mentida, és que estic indignada.
Avui, sí, sí, avui parles amb indignació.
Sí, perquè la protecció solar ajuda a protegir-te. D'aquí el nom, protecció. M'explico.
Sí.
Clar.
Sí, sí.
No té res a veure amb el to de la teva pell. Per tant, és possible quedar-se moreno mentre utilitzes protecció solar, inclús quan te n'apliques diverses vegades al llarg del dia, que és el que recomanen en aquest cas els experts i és el que dèiem al principi.
Clar.
Clar, queda clar.
Sí, 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 claríssim, vinga. Claríssim.
I ja per acabar, però no menys important, allò que diuen, mite número 5, la crema solar mai caduca. Que enganyats viviu. Jo és que al·lucino. Com que no caduca mai?
Caduca,
que...
eh?
Home... Vosaltres segur que ho heu pensat alguna vegada, que no caduca.
No, jo sempre miro el...
Molt bé, molt bé. No, però com que la crema solar realment Correcte. Només l'utilitzes 2-3 mesos de l'any, si te'n sí. queda, la guardes i dius, vinga, va, inaugurem temporada amb la mateixa crema i després et comença a picar la pell.
Un altre error.
Normal, error. Això és mentida. La protecció solar caduca de forma natural perquè, com és evident, els seus ingredients es poden descompondre amb el temps i, per tant, l'ús d'un protector solar pot deixar les vostres pells totalment desprotegides. Per tant, si us plau, i això és un tema seriós, revisem les dates de caducitat dels nostres productes solars i, si han caducat, doncs roteta cap al supermercat a comprar-ne un de nou.
Correcte, sí. És així de fàcil.
I ja estaria, eh? Espero que ara que ja sabeu tot això us apliqueu molta crema solar i lluïu els millors morenos d'aquest estiu.
I tant, i tant. Anem a la musiqueta?
Va, sí. I avui la notícia musical ens la porta Belén Aguilera.
Xula, aquesta, eh?
Us agrada Belén Aguilera? Sí? Sí? Doncs us he de dir que l'artista catalana avui ens porta molt bones notícies i tenim en compte que fa només unes hores ha anunciat la data oficial en la que publicarà el seu nou EP.
Escolta'm, tothom està d'estrena, eh?
Sí. Oi que sí? A mesura que s'apropa l'estiu, cada vegada n'hi ha més.
Sí, sí, sí.
En aquest cas, molta atenció perquè serà el divendres vinent, dia 30 de juny, quan Belén Aguilera publicarà Metanoia. No em pregunteu què significa aquest nom, perquè és una mica estrany, eh? Un àlbum, això sí, on hi escoltarem molt hyperpop, que és aquest gènere que tant caracteritza la música que fa. No sé si havíeu sentit de parlar mai del hyperpop.
Ni idea.
No.
És com una branca del pop, realment, eh? En aquest nou EP estaran inclosos els últims senzills de la cantant, com ara Galgo, Nadie me ha preguntado, Ilusión óptica i Paz, així com també altres temes que segur estan a punt de sortir a la llum. Amb aquest nou EP, amb Metanoia, l'artista ho té clar, eh? Vol aconseguir fer-lo arribar al cor dels seus seguidors de la mateixa manera que ha arribat al seu. Per tant, amb aquesta declaració d'intencions i a l'espera de la publicació sencera d'aquest nou treball, jo de moment us deixo amb un dels singles que més m'agraden, que es diu Galgo.
A tu sí, gràcies, Núria.
De res, Joan.
Tampoco en mí se ha fundido la luz de todas mis ideas. Ojalá saber cómo hacer para ir allí, pero es ella quien guía cuando estoy a ciegas. Pobre, qué mal, ha sido un cúmulo de cosas. Algo puntual. Si fuera un animal, sé que sería un galgo. Todos se benefician de que gane algo. Corriendo a tan deprisa y siempre que salgo, aguanto la paliza para mostrar que valgo. Si fuera un animal, sí que sería un galgo. Si fuera un animal, sí que sería un galgo.
Radio Estel.
Una altra nit que em costa dormir, fins a les tantes donant voltes. Amb les preocupacions trigo molt a agafar el son. A tu et passa?
Esclar, però he decidit prendre-m'ho amb calma amb l'ajuda de Melatovit Liposomal.
De qui?
Melatovit Liposomal, unes gotes abans d'anar a dormir. La melatonina ajuda a agafar el son i tenir un descans reparador. Melatovit Liposomal és molt fàcil de prendre i té la garantia de Laboratorios Marnis. Recorda, Melatovit Liposomal, demana l'herbolaris, farmàcies i parafarmàcies i pren-t'ho amb calma. Més informació a marnis.com.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs. La caravana, amb Joan Trias.
Un minut que passa de 3:45 de la tarda. Com sempre, li preguntem a aquesta hora a la nostra reportera intrèpida d'aquest programa, d'aquesta ràdio i de la ràdio en general en català, que avui ha sortit pels carrers del barri de Sants de Barcelona, a preguntar exactament què, Nina Agustí.
Doncs, Joan, avui la pregunta del dia aprofita els darrers dies d'escola, que, de fet, alguns cursos ja han acabat, t'haig de dir, per parlar del material escolar. En aquests dies, doncs, moltes famílies ja contemplen l'entrada del proper curs, no? I, entre d'altres coses, una de les claus és, doncs, contemplar aquest material. Què necessitem pel proper curs, Joan? És la típica pregunta.
I tant.
Avui volem saber si la gent del carrer creu que aquest material és car o no. D'acord? Aquesta seria la primera pregunta que farem. Ja sabeu que en fem més i també, doncs, amb motiu, doncs, d'aquest... De fet, t'haig d'explicar que la segona pregunta va en relació amb el motiu d'avui, de la pregunta del dia. I em diràs, quin és? Et diré. És que 500.000 de nens d'educació primària podran beneficiar-se d'una ajuda de 100 euros per adquirir llibres, diccionaris, estris de papereria, calculadores, motxilles i jocs educatius.
Val.
Per tant, aquesta nova mesura, ja sabeu que ens agrada sempre preguntar-ho, eh? Anem per pams. En primer lloc, creuen que el material escolar és car? Escoltem-ho.
Home, una miqueta, saps? Que si els rotuladors, que si els plastidecs, que si els llapisos, que l'han de tenir molta varietat, tenir-ho tot és complicat.
Tengo mucho tiempo acá, pero siento que no es tan costoso el material escolar. O sea, si lo comparo con otra, en otra parte, no me parece tan costoso. De hecho, yo misma he comprado, qué sé yo, para hacer alguna tontería en la casa y me ha parecido muy económico.
Saps, no m'ho havia qüestionat mai, però ara que m'ho dius, potser sí, una micona. Jo penso que es podia ajustar més al preu.
Yo hace mucho tiempo que no compro material escolar.
Sí, sí, es caro.
Es caro, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Hace mucho que no compro material escolar, la verdad. ¿Te refieres a cuadernos, libros, tablets? Bueno, ha subido mucho de precio. Lo que sí he visto es que ha subido mucho de precio. Los cuadernos están a 4 o 5 euros, ¿no? Creo que he visto. Entonces, bueno, no sé, es caro mucho más que antes.
¿El material escolar para niños?
Sí.
No, no me parece caro. El niño el año pasado entró a estudiar y tocó comprarle y no me parece caro.
Sí, tant. Em sembla molt car. En el meu cas, l'única particular, perquè els meus fills han anat al Liceu francès. Llavors, tot el material francès més assequible i els llibres espanyols i catalans, literalment, el doble.
Sí?
Sí. Va. I m'he gastat un pressupost per nen de 250 euros, així.
Molta gent que creu que és car, eh?
Home, déu-n'hi-do, també hi ha de tot, però 250 euros per nen, déu-n'hi-do, eh? Ara cal saber què opinen d'aquest xec de 100 euros per material escolar. Creuen que és una bona mesura o no?
Está bien, ¿no? Si es, se van las familias, me parece muy bien.
Ah, sí, sí, estuve escuchando. Parece? Me parece, entre lo que cae una buena opción, claro, facilitaría a mucha gente en sus hogares, o a los niños, ¿qué tal? Pero la cosa es que lo utilicen realmente para eso, que no lo vayan a usar para otra cosa.
La primera noticia. Home, em sembla superbona la iniciativa. Ojalá s'enteri tothom. Perquè se saturaran.
Depende que para qué familia lo veo bien. Para otras familias quizá que estén más desahogadas económicamente, creo que no debería, aunque sería una discriminación.
Un xec escolar per comprar material, em sembla bé, clar, és una bona mesura.
Sí.
Sí, clar. Que t'ajudin a pagar material escolar és sempre una bona notícia, clar.
Ah, sí, me parece bien. Sí, eso nos hablaron en la escuela donde él está. Sí, me parece bien, claro. Excelente, una ayuda.
Serà absolutament necessari, absolutament. I si pogués ser més, millor.
Ah, si pogués ser més.
Clar, molta gent que veu necessària una idea com aquesta.
Oh, i tant, Joan. Ara és hora de donar pas al...
El bonus track.
El bonus track d'avui, Joan, és de dues mestres que ens diuen el seu parer de tot plegat. Creuen que el material escolar és car? Què en pensen d'aquest nou xec de 100 euros per material? Escoltem-les.
Per les butxaques normals és car, el que passa que, clar, si fas el material i ja està pensat i ben pensat i estructurat, doncs és com tot, no? La feina ben feta s'ha de pagar.
En relació a el que es comprava abans, ara s'està comprant menys material. Almenys a infantil i a primària de l'escola que jo he treballat, actualment s'ha de comprar molt poc. Hi ha una quota de material i aleshores bàsicament és per fotocòpies, els fulls i material que es fa servir a les escoles. Ara les escoles generalment socialitzen.
Aviam, jo crec que les famílies necessitades s'hauria de donar. Jo el que veig és que estem donant molts ajuts i potser el que cal arreglar és que la gent no hagi d'arribar a necessitar 100 euros pel material escolar o els 100 euros pels joves que vagin al cine o 100 euros per no sé què. No anem bé.
Que jo soc partidària de què s'hauria de donar a les escoles. Vull dir, les ajudes benvingudes siguin, ojo, eh? No estic en contra, però que s'ha d'estudiar bé quina és la millor manera. Perquè realment les escoles de vegades estan limitades en material didàctic i no poden comprar moltes coses perquè no poden demanar més a les famílies. I potser amb aquestes quantitats, doncs, es podria comprar aquests materials didàctics que costen tants diners, no?
Ja ho hem sentit, ara escoltada la veu del poble, cal que donem pas a la nostra experta d'avui. Ella és Belén Tascón, presidenta de la FAC, les Associacions Federades de Famílies d'Alumnes de Catalunya. Molt bona tarda, senyora Tascón.
Hola, bona tarda.
En primer lloc, com funciona aquest nou xec de 100 euros?
Bueno, a veure, el que estem veient, no? Però el que ha dit així el Departament d'Economia, perquè és curiós, no?, que precisament està el Departament d'Economia, doncs, qui està promovent, no?, doncs, o informant d'aquest xec, doncs, els comerços, doncs, que volen adherir-se a aquesta campanya, doncs, ho sol·liciten, hi ha una web, no?, en el qual, doncs, ho sol·liciten, això es fa en col·laboració amb les cambres, amb les cambres de comerç, uh-huh. De manera que, o sigui, els comerços que venen aquest tipus de material, doncs diuen, jo vull fer això, no? I llavors d'aquesta manera, doncs les persones que reben aquest xec escolar, aquest xec de material que ho reben a casa seva, doncs poden anar a canjear-lo, doncs, amb aquestes botigues que estan disposades, no? Llavors, per el que he llegit, doncs, es poden fer en dues vegades, és a dir, pots fer 50 i 50 en la mateixa botiga. No cal que gastis d'una vegada els 100 euros, però sí que s'ha de fer en la mateixa botiga, pel que he entès. Llavors, doncs, o sigui, el funcionament, clar, tal com per el que hem vist, doncs hi ha com uns punts que nosaltres considerem febles a tenir en compte, no? I una mica en línia el que deia aquesta mestra, no?, que deia que la majoria del material s'està socialitzant, no?
Sí.
I que, evidentment, doncs aquí no hi ha cabuda, no? Primera cosa, això arriba a les famílies, a l'adreça de les famílies. Llavors, hi ha moltes famílies, si ho sabem, precisament les més necessitades, doncs que sovint doncs, no tenen una adreça o tenen més mobilitat, no?, i canvien més de domicili, i a lo millor doncs, a l'adreça que tenen en el centre educatiu doncs, no és la mateixa adreça la que pot arribar. És a dir, que aquí tindrem tot un grup de famílies que són les que més necessiten, que no són les famílies doncs, que són més accessibles a nivell de fer-hi arribar doncs, a aquest import. Això sí un tema, no? Uh-huh. Després hi ha un altre tema, i és que l'escola pública hem avançat molt amb tot això i precisament el que s'ha fet és que, una banda, la socialització de llibres, de manera que no cal que cada any es comprin llibres nous, passant d'un als altres, als centres educatius que tenen llibres, i, per altra banda, les quotes de material escolar. Les quotes de material escolar vol dir doncs, que les famílies paguem una quantitat que nosaltres, com a FAC, sempre hem dit que en l'escola pública això ho ha de pagar l'administració, doncs, i aquesta quota correspon, diguéssim, en tot a l'ús de material escolar fungible, però també a vegades és no fungible, són no sé, doncs, llibres que hi ha per a la biblioteca o fins i tot doncs, material informàtic algun, etcètera, coses d'aquestes, no? Que l'escola compra per tothom, és a dir, que els nens i les nenes no cal i que portin els seus llapisos als rotuladors, no? Sinó que a dintre doncs, a l'escola doncs, aquesta socialització de material. De manera que en l'escola pública doncs aquest xec no el podem canjear d'alguna manera doncs, per la quota de material escolar. Des d'aquest punt de vista, i el fet, per altra banda, de que sigui un xec per a tothom, independentment de les necessitats de cada família, doncs fa que nosaltres considerem que no és la millor mesura, que és una mesura, la considerem més de tipus populista. Recordem que aquesta mesura va sortir arrel del debat de política, bueno, del debat de política general del setembre de l'any passat, quan estàvem en un moment, no?, que es començava el curs, hem patit, no?, doncs, en tot aquest any una inflació elevada i llavors va sortir com una resposta, doncs, bueno, pues, això, no? Imagini's que només al final tampoc es fa per tota l'educació obligatòria, només la primària, la secundària no, i l'infantil tampoc, no? O sigui, que està molt apamat, tengo tants diners, ho divideixo quan em toca, no? Quants alumnes et puc posar, no? Pensem, no?, que són necessàries, és a dir, no són necessàries ajudes, no?, però més que ajudes entenem que a l'escola pública no, les famílies no hem de pagar quotes, és a dir, no hem d'estar copagant, i que això, doncs, aquestes quotes de material escolar, aquestes quotes de sortida, doncs no haurien d'existir, no? D'aquesta manera entenem que aquests diners que es dona per al consum d'aquest material escolar no caldria, doncs, perquè el material, doncs, com ha dit la mestra que ha parlat abans, doncs, la majoria de les escoles, doncs, o se socialitza o hi ha aquestes quotes que no es podran utilitzar per el xec per pagar les quotes.
Senyora Tascón, escoltar l'opinió de tot plegat de la FAC, no? Entendrà que li hem de preguntar com veieu des de la mateixa FAC aquest canvi de conseller després de mesos de polèmiques amb l'exconseller Josep González Cambray. Creuen que la consellera Anna Simó serà un bon relleu?
Doncs nosaltres confiem de que això pugui ser així, no? Hi ha coses, de moment, que no, o sigui, el fet, no, de que, bueno, que ha dit públicament que pensa seguir, doncs, amb l'Estela, no?, que ja ha marcat el seu antecessor, pensem que a nosaltres no ens agradaria que fos així, no? Ens agradaria entrar en un altre procés en el qual, doncs, les complicitats, diguéssim, a la comunitat educativa, que fos un espai, no?, de construcció i de reteixir, no?, doncs, aquestes relacions que s'han trencat o que s'han fet malbé durant l'època del conseller Cambray, en el qual, doncs, com hem vist, doncs, han hagut diversos episodis en els quals, doncs, se'ns ha oposat, no?, o sigui, s'ha tensionat la comunitat educativa. Esperem que la consellera Simó, doncs, això ho tingui en compte. Ella coneix, ha estat, no?, presidenta del Consell d'Escola de Catalunya, és un tema que coneix, presidenta de la Comissió d'Educació del Parlament, de manera que jo crec que pot haver-hi aquesta sensibilitat, aquest canvi de sensibilitat, i esperem que les noves polítiques, no?, que esperem que hi hagi noves polítiques i que aquestes es facin, doncs, amb diàleg, no?, i amb una mà estesa, però sobretot també, doncs, amb una escolta activa, no?, de manera que el que no pot ser és que es dividir la comunitat educativa, el que no pot ser és posar mesures sense la reflexió necessària i sense l'anàlisi necessari i a cop de titular.
Doncs esperem que sigui així. Belén Tascón, presidenta de la FAC, les Associacions Federades de Famílies d'Alumnes de Catalunya, moltíssimes gràcies per atendre'ns aquesta tarda a la caravana. Que vagi molt bé i fins aviat.
Moltes gràcies a vosaltres. Bona tarda.
2 minuts i ja arribarem a 3:15 de la tarda. Gràcies, Nina. Fins ara.
A tu, Joan.
La caravana. De dilluns a divendres, de 3 a 6 de la tarda, aquí, a Ràdio Estel. Els dimecres, obrim el capó de la ciència a la caravana.
Aquesta setmana arriba la Revetlla de Sant Joan i la setmana que ve la de Sant Pere i Sant Pau. Totes dues tenen un denominador comú, que són els petards. Són nits especials on ens trobem amb amics, família, per gaudir d'un sopar que engega motors de cara a les vacances d'estiu. Per molts, la millor celebració de l'any, però per d'altres, és un dia de patiment i de neguit. El soroll dels petards atemoreix any rere any a milers i milers i milers d'animals a Catalunya. Avui volem saber fins a quin punt la pirotècnia pot afectar els nostres gats i gossos i, sobretot, com els podem protegir. És per aquest motiu que avui a la caravana, doncs, tenim un convidat especial, que és en Ricard Adán, etòleg. Ricard, molt bona tarda i benvingut.
Hola, bona tarda.
La nit de Sant Joan és nit d'alegria. Estrellat de flors, l'estiu ens arriba.
Va, Ricard, anem per feina, com deia aquell. Per tant, deixa'm fer-te la primera pregunta directa. Com pot afectar la pirotècnia i el soroll que provoca aquesta pirotècnia als nostres animalons a casa, sobretot a gats i gossos?
Sí, doncs bastant, perquè tenint en compte que els gossos i els gats reben 4 vegades l'impacte sonor que nosaltres rebem per les seves capacitats auditives, ells relacionen aquests sorolls forts amb perill, amb coses que han d'amagar-se, amb alerta. Per tant, pateixen una ansietat bastant important perquè senten el soroll i no saben com fugir d'ell. I això és molt important. Aquesta ansietat els pot causar des de problemes cardíacs a problemes respiratoris, a crear una ansietat crònica a partir d'aquest problema i una de les coses més importants que pot provocar la fugida i accidents tant amb animals de companyia com a la resta de ciutadans.
De fet, Ricard, preparant aquesta entrevista hem vist que any rere any hi ha titulars on s'anuncia la mort d'un gos o d'un gat per culpa del soroll dels mateixos petards. Són casos extrems o és més habitual del que podem creure?
Morir pròpiament pels sorolls dels petards és bastant extrem.
Parlaríem de fòbia de l'animal, no?
Exacte. Entenc? Sí, per un atac d'ansietat intens, han d'haver-hi algunes patologies concomitants, que pot ser, si tenim un gos, sobretot els gossos, que pateixen més, però els gats també, amb problemes cardíacs importants, amb una insuficiència cardíaca de grau alt, podria acabar causant-li una parada cardíaca al nivell d'ansietat que els hi provoca els petards. Però el que més trobem d'accidents són accidents causats per la fugida, per la pèrdua, que és atropellaments, caigudes. Aquest sí que cada any sempre pot passar algun cop. Dic pot passar perquè no vull que passi aquest any.
Si ens centrem en els gossos, va, per evitar arribar a aquest punt, què podem fer per ajudar-los davant d'una por com la por que tinguin o l'ansietat que els hi provoquin el soroll dels petards? Quin seria el primer pas?
Val. Vaig a fer tres blocs, eh?
Som-hi?
Jo t'aixafo una mica, però no, vaig a fer tres blocs.
Perfecte.
Ambiental, social i mèdic.
Val.
L'ambiental seria, hem d'evitar que sentin aquest soroll. Per tant, hem de facilitar-los un lloc on amagar-se, tant els gossos com els gats. És cert que els gossos tenen tendència a amagar-se dintre del propietari, per dir-ho d'una manera. Es posen a sobre i volen que els amanyaguis, però aquest amanyagament crea un reforç positiu, que diem, fa que a la llarga potenciï la por. Per tant, han de buscar un lloc on amagar-se.
Anem a exemples, perquè jo, com que he tingut gos i ara tinc gat, doncs podem posar exemples de tot plegat. Jo tenia un gosset que quan sentia petards anava directe i s'amagava dins la banyera.
Correcte. Aquest és el lloc més adequat, perquè ell és un lloc tancat i una mica anecoic, que és el que fa la lavabo per fer menys soroll.
Per tant, si ho fa així, el deixem estar?
Perfecte. Ho ha de poder fer. Són nidícoles. Ells se senten més protegits en un lloc tancat. Per tant, deixem que s'amagui. No forcem que estigui amb nosaltres. No ens apiarem pensant que, ai, pobret, està amagat, l'hem de fer alguna cosa. No. És el que vol. Deixem-lo tranquil. Llum apagada, fins i tot la porta ajustada. Deixem-lo amagat. En gats és molt més clar, a més, ja ho veuràs. El gat sí que busca un lloc on amagar-se. Deixem-lo, perquè, a més, l'ansietat els crea un potencial d'agressivitat, que en diem agressivitat redirigida, que podem tindre algun susto si intentem treure el gat del lloc on s'ha amagat. O sigui, hem de preparar un lloc adequat per ells, en el lloc més amagat de la casa, que on arribi el menys soroll possible i on pugui estar còmode. Ja pots posar, per exemple, el llitet a la banyera, llavors. I el gat dintre de l'armari, que això també passa molt.
També.
Posem alguna roba, si no ja sabem com acabarà la roba plena de pèls de gat.
Aquest és el factor ambiental, ens deies, sí. Anem al social.
Al social. Aquest és més complex. Mira, tant el Comitè de Veterinaris per la Protecció dels Animals com el Comitè Assessor de la Clínica d'Animals i, a més, el de Protecció dels Drets Animals del Col·legi d'Advocats han fet un informe perquè creiem que no volem xafar la festa a ningú, però hem de saber que els sons dels petards poden afectar no només els nostres animals de companyia, sinó un conjunt de gent que també és molt sensible. I no pot ser que nosaltres, per poder-nos-ho passar bé, fem passar malament a altra gent i a altres individus, considerant els gossos i els gats com a altres individus, que ja són éssers dolents, per tant, es consideren com a tal. Hauríem d'adequar una mica aquestes festes. S'han tret pirotècnia nova amb menys sorollosa. Hi ha unes normatives que s'haurien de seguir en quant a on, amb què i en quin entorn s'ha de fer. No ho estem seguint i és molt difícil pels estaments públics controlar-ho. Però hauríem de ser una mica més conscients. Utilitzem el petard a les hores que ens diuen, als llocs que ens diuen, i evitarem aquests problemes. Per tant, socialment hauríem de ser una mica més conscients que els petards, malgrat ser una festa molt tradicional, és una festa que pot comportar problemes a algú, a un tercer. Busquem la manera de conviure amb la festa, però sense molestar. En un lloc, en quan i com s'ha de fer, que ja ho diuen les institucions públiques, això.
Per tant, tenim ja el factor ambiental, que és un lloc on amagar-se i deixar-los una mica en pau als animalons, el social, que és aquesta conscienciació sobre els mateixos petards, i ara ens falta el mèdic.
El mèdic, sí. Aquest és el que menys m'agradaria arribar, però que al final acaba sent la pregunta i ho hem d'acceptar. Quan els animals sabem que patiran un període d'ansietat, podem començar amb un tractament natural, amb un seguit de fàrmacs que ja estan a disposició del públic, que tenen una barreja d'ansiolítics naturals derivats de les plantes, de la passiflora, de la valeriana. Amb aquests medicaments podem, o nutraceutis, que es diuen més aviat, podem començar ja a donar-los un temps abans, fins i tot un parell de setmanes. Ara faríem tard, sí, però podem començar. I augmentar la dosi, segons ens indiqui el veterinari, just en el moment de possible crisi de pànic. Aquests van bé perquè creen un estat, un nivell d'ansietat baix, i si ho ajuntem amb deixar que pugui amagar-se, podem salvar la situació i no fer patir tant el nostre animal de companyia. Quan és un animal que ja sabem que no hem pogut controlar i podem parlar amb el veterinari, si ho creu adequat, sí que se li pot donar alguns medicaments com els agonistes alfa o com unes benzodiazepines, sempre amb el control veterinari, perquè els seus efectes secundaris poden ser pitjors que l'ús pels que el volem utilitzar. Animals amb certes patologies mèdiques, si afegim aquest medicament, podem agreujar el seu problema. Per tant, sempre ha de ser amb l'ajut i el consulta del veterinari.
Per tant, Ricard, i torno amb els exemples, eh? Jo ara tinc un gat que és nou a casa. Jo no sé com actua un gat davant del soroll dels petards que sentirem la nit de Sant Joan comúment a Barcelona. Eh? És recomanable que jo, abans de no saber com actuarà el gat, pugui donar-li alguna petita dosi d'això que ens comentaves ara amb el factor mèdic?
No caldria.
No caldria.
Jo recomanaria que no. És cert que els que fabriquen els nutraceutics diuen que, bueno, se'ls pot donar que no passa res. És cert, pots donar-li, però no sabrem llavors realment si fa efecte, si no afecta, si necessita o no necessita. Quan no sabem com actuarà el nostre animal de companyia, hem de saber que sí que li farà por als petards, però no sabem en quin nivell. I això dependrà de la protecció que senti ell davant del soroll. O sigui que preparem la casa, busquem-li un lloc on amagar-se, busquem llocs protegits del soroll i mirem com reacciona. Si veiem que no va bé, ja tindrem un motiu pel qual començar a fer el tractament consultant el veterinari.
Anem a una altra de les coses que pateixen molt els animals, si em deixes dir-ho així, Ricard, que segurament tu n'estàs molt acostumat, que són els petards, com dèiem, però també una altra que és Sant Google, buscar-ho tot a Google, sí. I Google sempre es dona la solució de tot, perquè hi ha remeis que es viralitzen a través de les xarxes socials i volem saber si són certs o no. El que em genera més dubtes és aquell que recomana, per exemple, lligar el nostre gos amb una banda compressora que passa pel pit, l'esquena i la panxa del gos. Un embenat antipirotècnia, en diuen, que es diu mètode Tellington. Això és cert? Això va bé?
M'ha fet molta gràcia, perquè tal com ho has explicat, jo el primer que t'hauria de dir és que no sona bé.
No sona, clar, sembla de lligar el gos, eh?
Exacte, però no,
és com posar una vena compressora al voltant del gos.
Exacte. El Tellington Touch diuen que funciona perquè està basat en la quiropraxis. La veritat, no tinc prou documentació per negar-ho. Però les bandes compressores que s'han de fer, segons indiquen els que són estudiosos d'aquest sistema, que provoquen un estat de tranquil·litat, sempre pot ser que funcioni més que no funcioni. Però no és embolicar com si fos un nadó recent nascut, sinó que ell busca la pressió en certes zones del cos per crear-li una sensació de benestar i de relax. Podria ser que funcionés, i dic que podria ser perquè com a facultatiu no puc assegurar res que no tinc una demostració fent amb uns estudis a doble sec, etc. Però no negaria la possibilitat d'utilitzar-ho. No fa mal, i la seva intencionalitat i el seu mètode utilitzat no és descartable que funcioni.
Ara suposem que el nostre gat o el nostre gos qui en tingui, en comptes de buscar un refugi i amagar-se, el que fa a l'escoltar tot aquest tipus de pirotècnia és començar a córrer per tota la casa.
Sí.
Que això és un altre efecte que podria passar, no, Ricard?
Sí.
Què fem en aquest cas? L'intentem aturar?
No, aquest hauríem de donar-li possibilitats d'amagar-se. Però intentar aturar-lo amb un gat és molt perillós, per lo que he dit, de l'agressivitat redirigida. I un gos acabarem amanyagar-lo amb excés i possiblement no podem parar. El més adequat en aquests casos és no reforçar positivament. El reforç negatiu és fer alguna cosa que extingeixi una conducta. No vol dir utilitzar el càstig. No hauríem d'utilitzar el càstig. Però si un reforç negatiu vol dir que no tingui una cosa positiva a l'hora de córrer, que seria que estiguem al darrere d'ell, que li diguem, Bobby, estigui't quiet, no corris, tal, amanyagar-lo. Això és un reforç positiu que fa que aquesta conducta no s'extingeixi, sinó que es potenciï. Per tant, evitem reforçar la conducta. De no fent-li cas, no fent-li absolutament cap referència a l'acció que està fent, podem intentar disminuir la conducta, facilitar-li que pugui amagar-se. I en aquests casos, si realment fa això, sí que recomanaria començar amb un nutracèutic per relaxar-lo una miqueta, perquè es pot fer mal i pot ser bastant perillós. Mm.
En el cas de gossos i gats, i després et preguntaré per altres animalons, però hi ha races que pateixin més que unes altres?
No, hi ha individus més que tenen més por que d'altres. Uh-huh. I sí que hi ha algunes races que la quantitat d'individus que tenen més por augmenta més, com els podencs o alguns altres, però realment no està tipificat. Uh-huh. Per tant, fixem-nos més en com és el nostre gos que no en quina raça és.
Jo, per exemple, ara em sentireu parlar molt del meu gat, però és que estic enamoradíssim. Elton es diu. Si l'Elton és un cadell, és un gat cadell, o algú que tingui un gos cadell, el podem arribar a acostumar al so dels petards?
Sí, però el problema d'acostumar-lo al so dels petards és que hauria de començar amb uns sons molt baixos, que no li molestin, que ho reconegui però no li molesti, que vegi que aquest son està relacionat amb res negatiu i que el seu estat de tranquil·litat està acompanyant d'un reforç positiu com acariciar-lo o menjar. El que passa que quan estem intentant acostumar-lo de sobte, una moto que engega, uh-huh, un petard que sona, pum, li fa un esglai, torna enrere tot l'aprenentatge. Per això és molt difícil. Però sí que està planificat la possibilitat d'acostumar-los. Amb petits sons que
hauria
van augmentant...
Molt gradual,
eh? Molt gradual, en qüestió de mesos, eh? Mm-hmm.
Ara parlàvem de gats i gossos. Un altre costum que veiem tot just el dia després de la revetlla de Sant Joan és com cauen alguns coloms, alguns ocells dels arbres, perquè els hi ha agafat també el que coneixem tots com un atac de cor, etcètera, etcètera. Per tant, qui tingui periquitos, qui tingui ocells a casa,
sí,
això encara és més difícil?
I tant, amb un raconet sense arribar al so i tapats. Això seria el més adequat, perquè sí que intentaran fugir i poden tindre accidents. L'atac de cor dels ocells sí que és més possible que no en gossos i gats, però tampoc és tan normal. Però l'estat d'ansietat amb el cor que tenen no pot arribar a aguantar el metabolisme de l'ocell i sí que pot morir. Mm. Per tant, amb un raconet i tapat, si pot ser, perquè no senti ni soroll ni llum.
T'ho pregunto diferent, Ricard. Hi ha algun animal que puguem tenir a casa que amb aquell hem de tenir una cura extrema?
No, els que més veiem que tenen problemes són els gossos i els gats. La resta d'animals, sempre que estan engabiats, perquè són el conjunt d'animals que estan engabiats, els que anomenem exòtics, sempre podem amagar-los en algun raconet. Uh-huh. I, per tant, són més fàcils de controlar.
Per tant, em torno a quedar amb gats i gossos, que són els que més pateixen, a part dels ocells, eh? Seria bo que intentés tapar el soroll dels petards, jo que sé, amb música, amb la ràdio, amb la televisió?
Podria ser. Passa, recorda que tenen un nivell, una percepció de decibels més àmplia que la nostra i que la intensitat la reben quatre vegades més. Per tant, tu et pensaràs que l'estàs tapant amb una música potent, però ell continua sentint el soroll de fons. Tenim dos problemes. Un excés de soroll, una contaminació sonora excessiva, i que no acabarem evitant el soroll. És més la insonorització que no tapar amb un altre soroll.
I per últim, Ricard, sí que et vull preguntar, abans ens ho deies, perquè enguany veiem algunes novetats, com és aquesta pirotècnia silenciosa que s'ha començat a vendre en paradetes específiques. Aquest és un primer pas per posar-hi solució a tot?
Sí, jo crec que és el primer pas, perquè la gent que ho compri ja és conscient de que aquest soroll pot molestar algú. El segon és buscar quan, on i amb què ho fem. Això és important, perquè cada municipi ho té tipificat, fins i tot fan amb bandos o amb informació. Per tant, el primer pas és comprar el que hem de comprar i després fer-ho servir quan toca.
Ricard, abans d'acomiadar-te, mira, ara que m'ha sortit el dubte, perquè avui ens acompanya Ricard Adán, que és etòleg, per qui no ho sàpiga del tot o sempre tingui aquell dubte al cas, les veïm de dubtes. Quina és la diferència entre un veterinari, un ensinistrador i un etòleg?
Bona pregunta, eh? Aquí
ens queda 15 segons.
Vale, ho provaré. Mira, l'única titulació oficial sanitària respecte als animals de companyia és la veterinària. Després, els biòlegs són els que estudien el comportament. Per tant, un biòleg que estudia un comportament és un etòleg. Un veterinari, que és el meu cas, que estudiem el comportament des de punt de vista patològic, anomenem etòleg clínic. Seria... Uh-huh. Per comparar-ho entre un psiquiatre i un psicòleg. Després hi ha tot un conjunt d'estudis sobre el comportament dels animals, però que no estan reglats. Llavors aquí és on ens confonem. Un ensinistrador actualment no està arreglat. Una persona que estudia el comportament pel seu compte no està arreglat. De manera que són gent que els agrada que els diguin etòlegs perquè en saben i han adquirit aquest coneixement, però no tenen titulació. O sigui que queda una mica ambigu.
Ricard, moltíssimes gràcies per explicar-nos-ho tot plegat. Que vagi molt bé.
Fins ara.